encara Expósito, cama dreta al xut fora. Hi havia, jo crec que hi havia alguna cosa que ha invalidat el xut d'Expósito, diria.
Ha sigut una gran sortida una altra vegada de l'Espanyol des del darrere. Ara ho necessitava per respirar a camp contrari, però és que l'Espanyol ha ordenat l'atac des de l'esquerra cap a la dreta, passant per dins, que aquest moment de passar per dins és el que li dona temps a Omar a resseguir la banda i arribar profund per poder centrar. L'Espanyol està treballant bé, això.
Cucurella és l'únic català que hi ha a la plantilla del Madrid, assignat fins al 2032, de l'Ella.
I ho deies al principi, Sònia, tot el futbol formatiu el va fer a l'Espanyol,
sí,
des dels 6 anys fins als 14, fins al moment en què el va fitxar el Barça. Compte Mbappé, jugada individual, arriba a la frontal, prova el xut, Derkusic es llença a terra, s'interposa en el xut d'Mbappé. Ara hi ha una altra trompada, la pilota és per l'Espanyol, surt jugant des del darrere, Dolan la repa al mig del camp, banda esquerra, s'atura Bausa, acabat perdent la pilota davant de Konaté, la torna a tenir el Madrid. Bernardo Silva, cercle central cap a Mbappé, que la rep entre línies, perfilat a la banda esquerra, més a l'esquerra té Vinícius, la rep el brasiler, entra a l'àrea, el tapa Omar, encara Vinícius, el xut fora, el xut de Vinícius fora, molt desviat, servei de porteria per l'Espanyol.
Dues bones accions defensives de Derkusic.
Sí.
La primera, sortint molt bé a la frontal de l'àrea amb agilitat, veient que Mbappé rebia sol i virlant-li la pilota, i aquesta segona tapant el xut també amb molta agilitat. És un jugador que gaudeix defensant i ho fa molt bé dins l'àrea i a la frontal. Per tant, el context de partit és bo per ell.
Sí, de fet, recordo que vas comentar a Marc la setmana passada que és un jugador que es troba a gust defensant a bloc baix,
sí,
i tinc la sensació que avui és el seu partit.
Exacte, perquè... és molt agressiu. És el típic jugador que penso que l'afició de seguida pot apreciar per aquesta dosi d'agressivitat, de concentració, de tensió competitiva.
Vinga, va, crits de Roberto. La gent vol, Sònia, un bolet
a Roberto.
Sí,
avui la gent està animadíssima i aquest resultat, aquest empat a un, doncs encara fa
és
que...
És important, que la gent connecti amb Roberto, sí, ho necessita. L'any passat sí, li va costar.
I més li reconeixen l'esforç, perquè aquesta sacada de banda, sí, sí, ha estat produïda gràcies a la seva pressió.
En aquesta segona part, per cert, la possessió força igualada, 53% pel Madrid, 47% per l'Espanyol.
Jo és que el Madrid, amb l'excepció dels primers 25 minuts de la primera,
sí,
part...
Exacte.
Després...
Que potser també perquè l'Espanyol ha sortit també una mica a protegir-se, en el moment en què s'ha destapat una mica l'Espanyol, ja no veiem un Madrid tan dominant.
La juga... Dumfries, banda dreta, camp propi del Madrid, enrere, Konaté, en horitzontal cap a Hausen, avança el central del Madrid, connecta en vertical cap al mig del camp, Mbappé, Bellingham obre la banda esquerra, Vinícius davant d'Omar, se'n va d'Omar, Vinícius, línia de fons, fa un retall, interior de l'àrea, vol fer la centrada a la petita, finalment toca les cames de Derkusic, que evita entrant pel darrere, Derkusic a Vinícius, que la pilota se'n vagi a corna. No, ens agrada.
Que bé.
No. Molt bé.
Expeditiu, però...
Contundent.
Aquesta mateixa jugada, després de bloquejar la centrada, ja, ostres, ho he fet molt bé. Doncs no, el tio va a la línia de fons a lluitar amb ell per evitar el córner. Molt bé, molt bé.
Crec que començarem a ser bastant fans de Derkusic.
Home, espera que porta...
Home, aquest... però
que ja deia Manolo que té un punt diferent aquest jugador.
Derkusistes.
Exacte. Jo sempre soc...
El nom és guapíssim, Vania Derkusic.
Sí, senyor.
També és veritat.
Antiga Iugoslàvia, l'aspecte que té. No, és que no,
també és veritat que quan torni Cabrera una S en la parella.
Cabrera,
no ho sé.
No ho dic perquè Cabrera és l'extensió, sí, sempre ha estat de Manolo Camp.
Però podria jugar amb Derkusic. Derkusic central dret i Cabrera.
Però Manolo és molt de Cabrera.
Sí, però potser Derkusic li guanya la partida a Unai.
Deu ser l'únic.
Derkusic és eslové i arriba cedit amb opció de compra de la Zenit.
Compte que la té Diomandé, pilota a l'interior de l'àrea, ha volgut rematar Dumfries, serà córner pel Madrid. Som al 73 ja, 17 per arribar als 90.
27 anys té Derkusic.
Picarà el córner des de la banda dreta, Bernardo Silva.
Encara no els ha fet, Sònia?
Encara no els ha fet?
No, diria que els fa el 30 d'octubre.
30 d'octubre del 99 va néixer.
Doncs mira, no els ha fet encara.
Exacte. Ja és a tocar.
El 30 d'octubre...
O sigui, està en prim mirat, Maiola.
Com la pastanaga, Sònia. Una altra pastanaga que
mira,
menjaràs d'aquí 2 minuts.
Queden 2 minutets, sí.
Sabeu qui va néixer el 30 d'octubre? Si no m'equivoco, ara ho estic dient de memòria, Diego Armando Maradona.
Sí, ah. Sí, perquè el meu pare va néixer aquest dia i sempre coincideix,
evidentment. El 30 d'octubre del 60, el dia de naixement de Diego Armando Maradona.
Increïble trident, eh? El pare de la Sara, Dercosic i Maradona.
Sí, sí.
Ara l'Espanyol farà dos canvis, entrarà Milla i també ho farà Pol.
Doncs el 74, Cornellà del Prat.
Ve també que mogui la banqueta Manolo.
Sí, sí.
Ho dic també per l'aspecte físic, eh? Perquè és normal que se li pugui fer llarg el partit a l'Espanyol.
Anava a dir que tot està per fer i tot és possible a Cornellà del Prat, perquè queda encara una bona estona de joc i l'Espanyol mirarà que va de recuperar una bona pilota al mig del camp. L'àrbitre diu que no, que hi ha unes mans o una falta prèvia de Bausa.
Està relativament tranquil al darrere l'Espanyol. És veritat que arribar a dalt no arriba. En aquesta segona part, un xut a porteria que no ha anat entre els tres pals.
Ara marxa Urco i entrarà Pol. I marxa Javi Hernández i entra Milla.
Dos canvis més a l'Espanyol. Com ho veus, Marc?
Canvis naturals, suposo que també per refrescar el que deia en David Cames en aquests últims minuts. Urco ha estat bé, però menys protagonisme en pilota en els últims minuts. Entra Pol per fer aquesta funció de mig centre defensiu i suposo que Pere Milla jugarà directament en aquesta posició del 10, a veure si pot oferir alguna desmarcada profunda, treballar alguna segona pilota que li pugui descarregar Roberto, i això ajuda a instal·lar-nos a camp contrari.
I hem vist, Carla, aquella imatge que ens hi haurem d'acostumar amb l'àrbitre comptant amb les mans els segons
sí.
que tenien els jugadors per sortir del camp. Aquí no es podrà encantar ningú amb un canvi.
I he vist a Urco que s'afanyava perquè estava sortint caminant i de cop i volta ha hagut de començar a córrer.
Aquesta és una de les novetats que m'agrada del reglament.
No, a mi també m'agrada sobretot que serà tot com molt més... no es perdrà temps.
No, és que s'arribava a perdre tant temps amb els canvis.
I mai es recuperava aquest temps, per molt que avisessin els àrbitres.
Efectiu,
ataca el Madrid. Ataca el Madrid Bernardo Silva, la treu Omar. Volia combinar amb Mbappé a l'interior de l'àrea. Torna a tenir la pilota al Madrid, ara però lluny de l'àrea. De fet, tan lluny que Hausen endarrereix cap a Courtois. 76 de partit, 14 més el temps afegit per arribar al final. 1-1 a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Madrid.
Ho tenim a tocar.
Ho tenim a prop, Dani, va.
Queda molt, Dani.
No, no.
Com a mínim poder rascar un empat.
Jo ho veig lluny encara, ho veig lluny.
Han passat 75 minuts, carai.
Fa jugar davant d'esquerra Vinícius, es llença a terra. Molt bé, Dercosic. Molt bé l'eslové davant de Vinícius. Serà corna pel Madrid, però almenys ha estat prou expeditiu com per evitar que progressés l'extrem brasiler del Madrid.
El quart.
No ha servit cap corna a l'Espanyol, oi, encara?
No. Cap, ni el dia del llevant, ni de moment avui.
Picarà Bernardo Silva des de la cantonada esquerra. Molts jugadors al voltant del punt de penal. Capellava la pilota, salta amb el cap Roberto i refusa directament fora de banda. Pilota pel Madrid. Serveix Bernardo enrere, cap a Valverde. La té l'uruguaià Cucurella, que és l'últim home, el jugador que tancava, la rep al cercle central, l'obre a la dreta, més a la dreta, Konaté, Diomandé, ja ho diré, Diomandé, entra a l'àrea, lateral de l'àrea, el tapen dos jugadors, encara Diomandé vol fer la centrada, topa en Expósito, la pilota per Valverde, fora! Fora el xut de Valverde, que ha picat el pal i ha anat directament a fora, xut després que una pilota li ha arribat a la mitja lluna, ha entrat de segona línia, i ha clavat una gardela que no ha entrat de miracle.
Mas enfonsats tots, no hi havia ningú protegint justament aquesta frontal. Una passa d'enrere, un refús, com ha sigut el cas, i ho intenta Roberto, surt Pol. Pol, pel meu gust, estava massa enfonsat, i ha tardat un pèl massa a sortir.
Ha tocat el pal, oi que sí?
Sí.
No sé fins quin punt podem donar gràcies a la gespa.
Dos pals del Mbappé, que rep una pilota a la frontal. Omar, Mbappé, a les cames d'Omar. Bé, ha tapat aquí el de l'Hospitalet. Ara la té Expósito. No la perdem aquí, l'ha perdut Expósito davant de Bellingham.
Demanava falta Expósito.
Pilota filtrada a l'interior de l'àrea. Anirà a caçar-la Mbappé. Evita que marxa per línia de fons. Enrere cap a Diomandé. Diomandé davant d'ell Dercosic. Li ha pres Dercosic. Pilota enrere. Bernardo Silva. Compte que Dercosic s'ha llançat a terra per robar-li la pilota. Diomandé punt ha estat a fer-li falta. Enrere. Novament ha de construir des del darrere el Madrid. Però ja fa massa estona que...
És molt contundent. Va 300 per hora.
Sí. Va fins i tot un punt massa revolucionat.
Sí, una mica. Però bé, ja m'està bé.
Està fent molt bé, perquè ara ha tapat Diomandé. Ha vist que estava sol.
Com pressiona amunt, eh?
Ara hi ha una falta. No l'ha assenyalat l'àrbitre. Falta Falta d'aquí, de Konaté. De Konaté a Dolan, no. Perquè hi ha hagut una falta prèvia de Roberto.
I és la que ha xiulat, potser.
Sí, ha xiulat l'anterior. Sí,
ha xiulat de la Roberto Konaté. En aquesta última jugada havien canviat l'eix dels centrals, és a dir, Unai juga a l'esquerra i Derk Usic a la dreta. Però Derk Usic ha vist un forat a la zona esquerra de la defensa de l'Espanyol, ha anat cap allà i fins que no ha apagat l'incendi, no ha tornat a la dreta. I després han xucat la mà amb Unai. Unai li ha dit, ostres...
I ha passat també la primera acció quan ha sortit al camp, Marc, que ha sigut Omar qui li ha tapat en aquella ocasió.
Com, Sara, perdona, Omar?
Que li ha passat a la primera acció de Derk Usic quan ha entrat al camp, que també ha sortit de zona i Omar l'ha anat a tapar, perquè deia, escolta, que aquest no torna, eh?
Però vull dir que Derk Usic ho està fent molt bé, això, perquè ha interpretat que hi havia un forat allà i ha anat a cobrir aquesta zona. I simplement és comunicar-te amb el central perquè Unai, en aquella estoneta, defensés com a central dretà. I després tots dos ho han celebrat xocant-se la mà, perquè a mi aquesta agressivitat de Derk Usic m'agrada.
Ara s'han fet tres canvis. Debut amb la samarreta blanca Carlos Espí, procedent del Llevant, per Bellingham. Ha entrat també Trent per Dumfries i Camavinga per Bernardo Silva.
Aviam, el de Trent per Dumfries és canvi natural. Camavinga per Silva també, no, Marc?
Sí.
I Carlos Espí, que se situarà de referència de nou, a fixar els centrals. L'exjugador del Llevant... I suposo que amb més mobilitat per Mbappé...
Per qui ha entrat? Perdona, Sònia, és que no és...
Per Bellingham.
Espí per Bellingham.
Sí, exacte.
Ara... Bellingham ha fet mal, Ha tingut, recordem, a banda del gol, una rematada que ha anat al travesser, i ens ha aturat a generar perill.
Mbappé, bàsicament, farà de segon punta. És a dir, són dos pivots, Valverde i Camavinga, i Mbappé de segon punta. Carlos Espí, el perill que hi ha és que t'enfonsi encara més del que ja ho has estat en algun moment, que et tiri molt cap a la línia de gol i que això et concedeixi i t'obris país a la frontal. L'Espanyol ho ha de protegir.
I amb aquests canvis que el Madrid es queda ja sense canvis i ha fet el 5.
Sí.
L'Espanyol encara en tindria algun, no?
Un canvi.
Sí.
Doncs som al 81 de partit. Empat a 1 a Cornellà al Prat. Som els del Tots i dels de Catalunya Ràdio en aquesta segona jornada de Lliga. Espanyol i Madrid empaten a 1. Pilota centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol contra el xut d'Mbappé, que li ha sortit mossegat des de la frontal de l'àrea. No ha xutat bé el francès. Servei de porteria per Dimitrovic.
Ara sí, no?, que signem l'empat ja.
Jo encara no.
Encara no?
No. Tinc avui com una intuïció estranya.
Mira com anima Cornellà al Prat.
Jo crec que el Sergi digui aquestes paraules...
No, és que no te'l firma.
És espectacular el no partit que està fent l'Espanyol per donar-li al Sergi aquesta motivació.
Vas a jugar al camp del Canet i te'l firma l'empat.
No, però estan canviant les coses.
Si és fora de casa, te'l firma.
Soc un home nou.
Vas a pit descobert.
És que des d'aquest estiu que visc a pit descobert. Sí. No. Veureu que signaré pocs empats aquesta temporada.
Caram. Per cert, Sònia, no sé si ho has comentat. Pere Milla, partit número 100 amb la samarreta de l'Espanyol.
No ho havia comentat, però sí, tens raó.
Potser.
Doncs tindrà una falta l'Espanyol. Escurada a la banda dreta del seu mig del camp. Situa la línia defensiva al Madrid just a la frontal de la gran. Amb la cama dreta posarà, mirarem que sigui així... Una bona pilota, Edu Expósito, a veure, va, 82 de partit, aixeca el braç esquerre, el de Cubelles, pilota a l'interior de l'àrea, el cop de cap, per Derk Usic al segon pal, llàstima, li ha quedat enrere, jugada invalidada.
Seria
jugada
bo, ara que marqués Derk Usic.
Sí, us imagineu. Jugada invalidada, no sé si per Ursai de Derk Usic o per falta de l'eslovè.
No seria la seva virtut, la rematada.
És fora de joc, sembla fora
de joc.
El pobre ve d'una rematada de cap prèvia, que aquesta pilota és molt difícil de controlar.
Sí, era fora de joc.
Doncs...
Justet, però.
Recupera una bona pilota al mig del camp Expósito. L'obre a la dreta per Pere Milla. Expósito vol enviar una pilota llarga cap a la frontal de l'àrea per Roberto. No pot arribar al davanter de l'Espanyol. La torna a tenir el Madrid. Surt jugant Konaté. Konaté és una bèstia,
I tant.
Ara que el veig una mica més de prop.
I tant.
Que bé, ha estat Bauser recuperant una pilota al mig del camp. Que bé el nano, el mallorquí. Rafa Bauser, que s'acosta a la frontal. Omar, pilota enrere. Sí. Déu-n'hi-do, No ha pogut prosperar la jugada de l'Espanyol, la jugada d'atac, però ara torna a recuperar una bona pilota. Ara hi ha falta. Ha Ara hi ha falta d'Expósito que veurà
groga,
la groga.
Groga, sí.
Davant de Vinícius.
La tercera per l'Espanyol, la quarta del partit.
Ens acostem als minuts decisius. Només 7 minuts per arribar al 90. L'Espanyol frena el Madrid 1-1. Queda bon partit, però.
Encara que sigui per intensitat, jo crec que l'Espanyol s'està creient que com a mínim pot aguantar aquest empat a un.
No es poden cometre errades.
No, aquesta falta de l'Expósito per Gil està molt ben feta i és groga, però tallava el contraatac, que de fet no és ni...
És que jo crec que és per desplaçar la pilota, per la pilota.
D'acord, d'acord, perquè estava dient perquè falta ara mateix.
I Sergi, important no concedir faltes a prop de l'àrea, eh?
I tant, i tant.
Que el Madrid a pilota aturada ja ha demostrat aquest partit que pot fer mal.
La juga el Madrid. Compte, pilota per Mbappé, que entra a l'àrea, prova el xut a les mans de Dimitrovic. Jo crec que ni era un xut ni era una centrada, li ha sortit malament, potser buscava Spi, però la pilota ha anat directament a les mans de Dimitrovic.
Sí, ha tapat bé la centrada, diria que era Unai Núñez, però molt bona acció defensiva perquè volia combinar Mbappé amb Spi.
Aquesta més fàcil, però ja 7 aturades de Dimitrovic.
Un partit molt seriós de, novament del porter, de l'Espanyol. A veure, va, que arriba una pilota Dolan a la banda esquerra, s'acosta al vèrtex de l'àrea, encara Dolan al tapa tren, Dolan fa una tombarella, una ziga-zaga, allò tan típic de l'anglès, l'acaba perdent davant del seu compatriota Trent Alexander-Arnold. Pilota pel Madrid. Sí, s'ha enredat de mala manera.
Sí, és que a vegades Dolan sembla que estigui al Cirque du Soleil.
A veure, no sé ben bé com definir aquesta mena de ziga-zaga que fa Dolan, que no és ben bé una... No és ben bé una bicicleta, tampoc. No sé ben bé com definir-ho.
Ronaldinho, és a dir, que li deien al vestidor.
Sí, Ronaldinho, sí, però aquest gest tècnic que fa amb la pilota quan
vol... És una cosa estranya, perquè també la va trepitjant, és a dir, fa bicicleta, sí, però la trepitja, va cap enrere.
Sí, no sé, és una cosa una mica estranya. És com si una bicicleta estàtica.
Sí, com de futbol sala, no?
Sí, compte, Diomandé, punta dreta, encara Diomandé vol marxar d'Hinojo, Diomandé entra a l'àrea, fa la centrada, la treu una i Núñez. És banda pel Madrid. Ens queden 4 minuts per arribar al 90. El Madrid posarà setge, eh? Ha de resistir com sigui l'Espanyol. Tren enrere, cap a Camavinga. Més enrere, Konaté, horitzontal cap a Hausen.
Farà l'últim canvi l'Espanyol, entrarà Jofre.
Avança Hausen, ja és a la zona de 3 quarts. Cucurella en curt, Cucurella enrere. Cap a Valverde. Mbappé. El tapa Milla, Mbappé fa un canvi d'orientació, s'ha equivocat en la passada, l'ha tallat Dolan, però no ha pogut fer-se amb la pilota l'anglès. La torna a tenir el Madrid, Trent ara envia un altre canvi d'orientació cap a d'una banda a l'altra, de la banda dreta a l'esquerra, és dolent, massa llarga la pilota, no hi arriba Vinícius, serà banda per l'Espanyol.
Quan queda, Sergi?
Doncs mira, queden 3 minuts per arribar al 90, més el que afegeixi l'àrbitre.
Que no serà gaire, perquè són 3 canvis i poca cosa més. No hi ha hagut gol.
No es mou a la banqueta.
Ara s'aixeca, ara es farà també el canvi, marxarà Edu Expósito, que havia vist també una targeta groga, i entrarà Jofre en el seu lloc. Mourinho seriós s'ho mira des de la banda.
Mira, ovació també per Expósito, eh?
Home, és que...
Sí, avui estan marxant tots els jugadors que han estat canviats, han marxat amb ovació.
Per mi, Edu, el primer partit contra Llevant va ser espectacular i avui un cop més també amb els seus tocs de qualitat.
Vinga, va, 3 minuts, una mica menys de 3 minuts, servirà davant de l'Espanyol. Omar, banda dreta, envia pilota llarga cap a Roberto, espera Milla, qui acaba fent-se amb la pilota, ha volgut marxar d'un jugador, res, l'acaba perdent. La té el Madrid, que endarrereixa pel seu porter, cap a Courtois. L'Espanyol, que ha d'aguantar com sigui, 88 ja de partit. Konaté cap a Hausen. S'atura el central blanc, la torna a Konaté. S'ofereix Camavinga en curt, però Konaté s'estima més prescindir de Camavinga i fer la passada a la banda esquerra, cap a Hausen, i aquest més a l'esquerra, cap a Cucurella.
Baus a dins per acompanyar en aquesta zona del doble 6.
Perd pilota el Madrid, la recupera l'Espanyol, que ara es desplega a la contra, espera Milla. Pere Milla l'obre a l'esquerra per Dolan. El tapa Camavinga, Dolan fa la centrada a l'interior de l'àrea, la treu Konaté amb el cap, però la pilota cau. Diria que era Konaté, no, Roberto no, us ho diré. Era Jofre. Ha anat perdent ara l'Espanyol.
Manolo ha vist que l'Espanyol no tenia cames per sortir i córrer i per això entra Jofre. Vull dir que és un recurs que pot ser interessant per tenir algun contraatac. Ara en Pol Lozano hi va usar de mig centres.
La torre tenia el Madrid. És Trent, que fa un desplaçament llarg, que envia pilota a la frontal, la talla molt bé la defensa de l'Espanyol. Pol Lozano cap a Jofre.
Mourinho i Manolo, evidentment, no s'han enfrontat mai. Mourinho ha jugat 6 vegades contra l'Espanyol i mai ha perdut 4 victòries i 2 empats.
Està confonent Jofre perquè aquest estiu s'ha deixat el cabell llarg,
sí.
I porta un cabell molt semblant al de Pere Milla, sí. Com amb melenes,
sí, 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 sí.
Molt diferent al que portava la temporada passada.
I una goma per subjectar-se al cabell, que també normalment la du Pere Milla.
I Jofre m'està despistant un pèl fins que no m'hi acostumi. Que bé, ara...
La màniga llarga. Kucic
ha tallat una pilota que anava a l'interior de l'àrea i que deixava Mbappé sol. Que bé, Der Kucic. Ara es desplega la contra l'Espanyol. Espera Milla. Camavinga li ha pres per darrere la pilota de Lleida. Quina llàstima, la torna a tenir el Madrid.
Ben vist, la màniga llarga de Pere Milla, com diu la Sara,
sí,
és l'element
distintiu. Sí, perquè és dels pocs jugadors que tant a l'estiu com a l'hivern va amb màniga llarga, sempre.
Ara refusa una pilota en defensa l'Espanyol. La vol descarregar, pentina enrere amb el cap. Roberto la regala al Madrid.
Empenya Cornellà al Prat.
Pendents de l'afegit, perquè de seguida el minut 90.
Sí, sí, arribem en pocs segons. La té Mbappé, frontal de l'àrea. Entra l'àrea Mbappé, compta, que pot ser perillosa pel Madrid. El gol. El gol del Madrid acaba de marcar Carlos Espí, aprofitant una bona jugada d'Mbappé. Li ha quedat una pilota morta a l'interior de l'àrea petit, ha fet un retall i ha xutat pràcticament a pocs metres a boca de canó al fons de la porteria. Quina llàstima, quina llàstima, perquè l'Espanyol estava aguantant molt bé el joc i els atacs del Madrid i Carlos Espí fa el segon al 90. Espanyol 1, Madrid 2.
Doncs han quedat tocats els jugadors de l'Espanyol, cap cots, van cap al cercle central mentre ho celebraven els jugadors del Madrid i Mourinho, que ha entrat fins bona part del terreny de joc per cridar Valverde i donar-li instruccions.
Doncs és un gol que fa mal perquè pràcticament no arribava en perill al Madrid. N'ha tingut una, ha estat Mbappé qui l'ha generat, ha estat Espí qui ha tingut sang freda també, Marmaiola, per aguantar entre el bosc de jugadors de l'Espanyol, però això sí, en Dimitrovic ja ha batut després de l'acció inicial d'Mbappé.
Sí, aquesta passada dins de Diomandé a Mbappé no hi pot cabre aquí. Arriba tard a l'ajuda d'Olan, que és el jugador que hauria d'haver estat tallant aquesta línia de passada. I després, aquesta presència amenaçant d'Espí com a davanter centre, t'enfonsa massa tota l'estructura dins l'àrea, acabes defensant a la frontal de la petita i et falten efectius per poder evitar aquesta acció. Al final és mala sort perquè s'aprofita del refús, també sang freda d'Espí per definir, però aquesta jugada s'hauria pogut evitar, també penso.
Jo tampoc entenc què ha fet Der Kucic, perquè era el que estava més pi, però quan ha anat a buscar aquest refús d'Mbappé, en comptes de seguir-lo, s'ha anat a fer de porter. S'ha anat a la línia de gol, estava per darrere de Dimitrovic, no hi ha acabat d'entendre la idea de l'eslovè.
Ha debutat Espí amb gol, amb la samarreta blanca.
Quants minuts s'han afegit, Sònia?
4.
4 minuts, som al 92 ja. 2 minuts, segurament potser s'han afegit algun altre perquè el gol ha arribat al 90. Potser l'àrbitre afegirà alguna cosa més, a veure si l'Espanyol en pot tenir alguna. Ara té un out al mig del camp, banda dreta, l'equip de Manolo, i va ràpidament Omar a fer-lo efectiu. Quina llàstima.
Doncs sí.
Quin greu, perquè l'Espanyol estava aguantant bé i en una acció, no diré aïllada, però...
I el cap de setmana que ve visita una plaça que tampoc serà fàcil, la Reial Societat.
Se'ns dona bé aquest camp.
Der Kucic jugant en horitzontal cap a Unai Núñez. Hinojo cap a Pol Lozano. Pol a la banda esquerra. Dolan més enrere cap a Unai. Der Kucic s'escola, s'acaba el temps. Der Kucic envia una pilota llarga a la punta dreta. Omar fa la centrada a l'interior de l'àrea. Tindrà un corno l'Espanyol.
Doncs mira, serà el primer.
No, serà un out al final. Serà un out, no ha pogut fer una bona passada, una bona acció en aquella punta dreta a l'Espanyol. Se li ha escapat la pilota a Jofre, és banda pel Madrid, i aquí el Madrid perdrà temps. Se li acaba el temps a l'Espanyol per poder fer l'empat.
Es queixa el públic.
No, i a més, aquesta manera de sacar aquesta pilota de banda tan ràpida és innecessari, també. estaven pujant els centrals per intentar fer una centrada llarga.
Som a punt de tancar el partit, són 4 d'afegit, queden segons, està perdent l'Espanyol, 1-2, gol de Carlos Espín, 90. Sergi.
I el Madrid, que ara fa el ronso, s'ho pensa, s'ho repensa, i això és allò que dèiem, aquí està claríssimament perdent temps el Madrid. Molt bé amb els canvis i demanant celeritat als jugadors perquè marxin del camp, però ara estan fent, perdó de l'expressió, un cuento, que si ara tu, que si ara la pica Courtois, que si va Hausen, que s'ha perdut aquí ben bé un minut per picar aquesta falta.
I l'àrbitre no diu res.
I això també s'hauria de contemplar.
I qui ha rebut targeta és Pol Lozano.
La quarta.
La juga l'Espanyol, Hinojo, va, que pot ser l'última. Pilota d'Hinojo, cau a la Bausa. Bausa envia una pilota a la dreta, a veure si la pot evitar que surti. No, Omar no ha pogut fer un bon control, és banda pel Madrid. Mira, en el moment en què l'àrbitre diu que s'ha acabat, final del partit a Cornellà al Prat, final amarg, molt amarg per l'Espanyol, perquè semblava que podria rascar un punt davant d'un dels grans de la Lliga. Li ha aguantat el tipus al Madrid durant pràcticament tot el partit. Ha vist com Bellingham li feia el primer gol al minut 9, però en una molt bona jugada d'atac al 30, que la trava després d'una assistència de Javi Hernández, ha fet el gol de l'empat. I a la segona part, una segona part molt igualada, el Madrid, el 90, Carlos Spilek, jugador del Llevant, que feia pocs minuts que era al camp, ha fet el gol de la victòria blanca al minut 90, s'endú els 3 punts. L'equip de Mourinho marxa amb les butxaques buides, l'Espanyol de Manolo, però tinc la sensació que és una derrota que no hauria de fer especialment molt de mal, i menys tractant-se de l'inici de temporada, a l'equip blanc i blau. Final a Cornellà al Prat, a la segona jornada de Lliga, Espanyol 1, Madrid 2.
Manolo González ha anat ràpidament a saludar a Mourinho i alguns jugadors del Madrid, mentre la resta de la plantilla dels jugadors són al damunt del terreny de joc. Els jugadors del Madrid i Mourinho està al terreny de joc amb tots ells, abraçant-los i celebrant aquesta victòria en el dia del seu debut a la Lliga. Ara els jugadors de l'Espanyol aniran cap a la zona on hi ha la curva per agrair-los tot el suport que els han donat durant aquest partit. Ara els jugadors del Madrid s'acosten a la zona on hi ha els seguidors blancs. Hem de dir que avui, a banda de la zona on hi ha seguidors del Madrid, l'aficionat rival sempre, hi ha força aficionats del Madrid també repartits per bona part de la grada, que també aplaudeixen. Hi ha aquests xiulets i aquests aplaudiments a la vegada, són pels jugadors del Madrid, mentre que els de l'Espanyol, com us deia, aplaudien a la resta de Cornellà al Prat.
Bé, doncs ha perdut el Madrid, ha encaixat el minut 90. Primera reacció, sentim que la trava de zona de Liga.
Nuestro plan de partido, llevamos toda la semana trabajando, sabíamos que iba a ser un partido difícil, y bueno, han conseguido encajar ese gol al final del partido, y bueno, un poco chasco por el trabajo, porque hemos peleado hasta el final, pero bueno, a seguir, que esto es muy largo y sabíamos que iba a ser un partido difícil.
¿Qué crees que os ha podido faltar? Porque veíamos el primer gol que era balón parado, no sé si eso entre vosotros habláis que quizás es falta de concentración, al final una acción ahí de dos rebotes que se lleva el delantero, ¿qué crees que se puede mejorar?
Bueno, quizá esos momentos de concentración, yo lo llamaría más que sabíamos que eran fuertes a balón parado, que lo hemos trabajado, y con el trabajo que hemos hecho durante todo el partido, que se nos escapen esos pequeños detalles, creo que da más rabia todavía, pero bueno, queda mucho lo que te decía y a seguir trabajando.
¿Te vale al menos haber metido gol con esta camiseta aquí en este estadio?
Sí, por la parte que me toca contento, pero bueno, no ha servido de mucho. Y a ver si pueden ser muchos más, contento porque haya sido contra un equipo contra el Madrid, delante de la afición, y bueno, esperemos que sean muchos más.
Ya la última para terminar, habéis tenido, Vini, tú un par de acciones ahí de mucha tensión.
Bueno, ha sido yo la emoción y él creo que se sentía un poco acosado, pero nada, es cosas que pasan en el fútbol
y hasta ahí, en eso se queda.
Gracias y suerte.
Àlex Alatrava, el migcampista, el mitja punta de l'Espanyol de Parets del Vallès, que ha fet el gol de l'Espanyol, que en feia embogir l'RCD Stadium, era l'empat a 1 després del gol inicial de Bellingham, però ja ho sabeu, al 90, fidel al seu ADN, el Real Madrid, ha fet d'un a 2 definitiu després d'una jugada que ha iniciat Mbappé. El refús l'ha recollit Espí dins l'àrea i ha salvat els 3 punts per Mourinho, que ha respirat, torna a la Lliga Mourinho i ho fa amb victòria 1-2, patit això sí davant d'un molt bon Espanyol avui a l'RCD Stadium, en un partit que l'Espanyol ha vist com el Madrid el dominava en possessió, 63%, però que si mirem rematades, és veritat, ha rematat més el Madrid, 21 rematades a porteria, 8 entre els 3 pals, a més amb 2 xuts al pal. L'Espanyol ha xutat 8 vegades a porteria, 3 entre els 3 pals, però ha sabut treure profit de les seves arribades i malgrat aquestes arribades constants del Madrid s'ha dedicat a l'Espanyol durant una fase àmplia del partit, ha pogut respirar tranquil perquè ha estat sòlid al darrere. Això sí, un gol a 90 ho ha desequilibrat tot. Amb aquesta derrota l'Espanyol, de moment, i a l'espera de que s'acabi aquesta segona jornada, segueix a la part alta de la classificació, és tercer amb 3 punts, en té 6 al Sevilla, en té 4 a l'Alavés, 3 l'Espanyol, 3 a l'Atlètic de Madrid, 3 també el Madrid, però han de jugar molts equips encara i alguns, com el Madrid, per exemple, han de recuperar el partit de la primera jornada que encara no han jugat. Són 2:15, fem una pausa i de seguida obrim tercer temps.
Torna la Lliga. Torna el Tot Gira. Amb David Clopés.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Avui torna la Lliga per al Barça. I també juga el Tot Gira al Sabadell.
Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
Tot gira. Avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx Barça.
Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Amb David Clopés.
El tercer temps.
Passen 2 minuts de 2:15 de la nit al dia que l'Espanyol, segona jornada de Lliga Primera, ha perdut 1-2, gol de Carlos Espí al 90, d'aquells que fan mal, però que li han servit al Madrid per sumar els 3 punts. Eudal Serra, bona nit i ben tornat al Tot Gira. Com estàs?
Bé, però podia haver estat millor si el partit hagués acabat d'una altra manera.
Ho veies a prop com tothom, oi?
Sí, jo crec que ha estat una llàstima. Crec que l'empat hagués sigut probablement el resultat més just. A mi l'Espanyol m'ha agradat força, ja en parlarem, si voleu, després, més endavant. Però bé, és el que hem comentat moltes altres vegades, també. Amb equips com el Madrid, encara que siguin equips que estan en fase de construcció i que potser li queda molt, molt, molt de treball per davant, doncs les errades molt puntuals es paguen cares i ha estat així en els 2 gols del Madrid.
El cert és que l'Espanyol potser, no diré que no ha entrat bé el partit, però sí que és veritat que el Madrid l'ha dominat els primers 20 minuts, però ha sabut reaccionar, fruit d'això ha arribat al gol de l'empat, i la segona part, més enllà que és veritat, hi ha hagut rematades, que és el més normal quan t'enfrontes al Madrid, Dimitrovic ha estat bé, però són aquests petits detalls els que han decidit un partit que tenia en coll avall que l'empatava l'Espanyol.
Sí, 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 totalment. Jo crec que la primera part, a partir d'aquella doble ocasió que ha tingut amb Riedel i Roberto, ha canviat el partit per l'Espanyol. Ha vist que era capaç de poder-li fer mal en el Madrid i d'intentar buscar l'empat. Per sort ha arribat poc després amb el gol de Calatrava i després n'hi ha hagut alguna com aquella d'entre Roberto i Dolan que no han acabat de rematar bé. És a dir, a mi l'Espanyol m'ha agradat, en general m'ha agradat. Per mi ha fet un bon partit i repeteixo, se'n va amb les mans buides a nivell de punts, però crec que la sensació davant un equip com el Madrid ha estat bona. Per contra, a mi, en canvi, el Madrid m'ha agradat molt poc. Reconeixent que és un equip que està en construcció, amb un nou entrenador, en el sentit de que és de que arriba després de molts anys d'haver-hi estat, i que el Madrid està en aquest sentit construint-se, formant-se altra vegada, però a mi m'agrada molt més l'Espanyol que no pas el Madrid, tenint en compte el potencial d'un i d'altre equip. Ara bé, al final sempre el que acaben comptant són els gols, en aquest cas, i el Madrid té molta més pólvora que l'Espanyol, que, deixeu-me dir, avui ha quedat demostrat que l'Espanyol, per mi, segueix tenint una mica, com ho diria, doncs, la línia aquella que ja va exhibir l'any passat a la primera volta de la Lliga, Manolo González, però per mi ha quedat evident que a aquest equip li falten 2-3 reforços, que no sé si arribaran, perquè a l'hora de fer canvis mires cap a la banqueta i la cosa està molt justa.
Jo crec que és una bona notícia el fet que l'Espanyol, jo sé que aquesta setmana hi ha hagut part de l'afició que deia, ostres, quin bon partit contra el Llevant, però no ens flipem, és el Llevant. I jo crec que el partit d'avui demostra que l'Espanyol està en bona línia, malgrat els nervis que hi ha hagut a l'entorn durant la pretemporada. Jo crec que el partit d'avui, malgrat ser una derrota, confirma la bona línia del que vam veure ballar al partit contra el Llevant.
Sens dubte, i a més perquè jo mateix he tingut, he patit aquesta sensació de la pretemporada, que m'han creat molts dubtes. Però el partit del Llevant, i és cert que el Llevant és dels pitjors Llevants que hem vist en els últims anys, però s'havia de guanyar, i ho vam fer amb solvència, però avui perdre l'últim minut contra un equip amb 14 mundialistes i l'entrenador que tenen, doncs jo crec que, com diu l'Eudald, parla molt bé de l'Espanyol, i és cert també de que a l'hora dels canvis fa por, perquè jo per mi els canvis avui no han millorat l'Espanyol que estàvem veient.
Estem tots d'acord amb el tema del fons d'armari? Maiola?
Home, jo sí que, clar, m'estimaria més que l'Espanyol tingués més recursos, un altre extrem, allò que dèiem, un extrem amb capacitat de desequilibri, de driblar, potser un altre davanter, també, tot i que en té tres a la plantilla.
Ara n'hi ha un que està lesionat, sí.
Marcos Fernández i Roberto Fernández, sobretot un davanter que vegis que té gol i que té instint de cara a la porteria contrària, tot i que Marcos Fernández ha fet una bona pretemporada, per exemple. Bé, avui ha entrat Bausà des de la banqueta, l'altre dia va estar bé. Jo veig que l'Espanyol té realment les posicions doblades i té la plantilla completa a nivell quantitatiu. Qualitativament, potser sí que podríem aspirar a un parell o tres de fitxatges. I avui, dels que han entrat a la banqueta, a mi Dirk Cusic m'ha agradat, que deies què ha fet en la jugada del gol. Hi ha hagut un refús perquè Dolan arriba tard a l'ajuda, i quan hi ha aquest refús, veu de seguida que Carlos Espí arribarà abans a la pilota aquell. I llavors, com que arribarà abans Carlos, diu, doncs me'n vaig sota pals a veure si hi ha un xut i la trec. Però vaja, a part d'això, que potser sí que podia estar una mica més a prop o reaccionar més ràpid, per mi Dirk Cusic ha estat bé. Els altres sí que tampoc han aportat gran cosa, i l'Espanyol potser li falta un punt més de qualitat, però clar, els recursos econòmics de moment són els que són.
Sara? Sí, jo potser hi afegiria, perdoneu, anava a dir jo crec que li fa falta alguna peça més al mig del camp. A banda del tema extrems i puntes, que estic d'acord,
sí,
és que quan Expósito i Urco han de ser substituïts...
Però Moscardo s'hi ha de confiar, perquè si no, per què el fitxes?
Però començo a pensar que si no ha jugat en els dos primers partits i a la pretemporada tampoc és que hagi jugat molt, no sé si és que Manol el veu molt verd...
Clar, l'Espanyol té... Pot ser. Té 5 migcampistes
d'Espanyol. Quina edat té aquest noi, a Moscardo?
20 anys.
20 anys. Però vull dir que té 5 jugadors aquí l'Espanyol, perquè té Urco, Expósito, Pol Lozano...
Sí.
Moscardo...
Ho has dit tu, Marc. Clar, quantitativament exacte. Està coberta la plantilla.
Sí,
però
sí.
Jo crec que qualitativament, quan em deia que mires la banqueta i no acabes de trobar els relleus, no ho dic amb el sentit de número.
Un segon, perquè mira, primera reacció de Manolo a Dazón la Liga, el podem escoltar.
Hemos querido hacer los cambios por las tarjetas, porque viendo un poco cómo iba un poco el arbitraje, no me fiaba mucho de estar con un jugador con amarilla contra el Madrid. O sea, ha cambiado Clemens o de Calatrava, que ha tenido la primera entrada, la segunda parte, que ha sido complicada. Y eso nos ha condicionado un poco todo lo demás. O sea, todo, creo que el equipo se ha mantenido bien, ha competido bien contra un equipazo. Y la pena que, bueno, que te meten el gol cuando más daño hace.
¿No te fiabas mucho de cómo iba el arbitraje contra el Real Madrid?
No me fío, porque lo de los 5 segundos... Es que hay cosas que... No, yo puedo entender que se equivoquen, y lo entiendo, ¿eh? Y lógicamente no pierdes por el árbitro, para nada, ¿eh? Pero los criterios de los 5 segundos, un lado sí, otro no, cuando vas 1-1, y no hemos perdido tiempo, porque es que encima no sabemos, que lo jodido es que no sabemos. Después, las situaciones de faltas en transiciones nuestras, que no han acabado pitando, que han vuelto para atrás otra vez rápido, eso en un partido de este tipo te mata. Pero bueno, ya está, no hay más, hay que seguir y sacar muchas cosas positivas que tiene el partido.
Te veía muy enfadado con pidiendo la segunda amarilla para Vinicius.
Bueno, es que más de lo mismo, ya te digo. Pero a ver, que vuelvo a decir lo mismo, siempre echar a un jugador por una situación de esas es, creo que exagerado. Pero entonces que no las piten nunca. No hay más.
en lo futbolístico, imagino que súper orgulloso de los tuyos, porque han hecho un despliegue, un partido tremendo.
Sí, la verdad que muy contento, muy contento. Digo, la pena es esa de el tener que hacer cambio así por tarjeta, como la de Cala, que estaba en un buen, que estaba jugando bien y demás, pero muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
Y el tema de pata, Manolo, es por poder introducir cambios que refresquen. Antes hablaba yo de Dolan, ¿no? De que un extremo a lo mejor te hubiera hecho falta tener otro extremo para romper un poco más, o pata porque es muy pronto todavía y falta oxígeno.
Bueno, porque es pronto, porque al final es un rival que también te exige, claro, al final solo hay que ver los cambios que hacen ellos y te exige mucho a nivel físico y te condiciona. Pero repito, que eso es lo que donde te quita frescura es cuando rodas, para que lo de la primera parte que hemos conseguido salir, llegar y juntar pases en última línea, en la segunda nos ha costado mucho más hacerlo.
Y una pregunta a nivel futbolístico, perdona José.
Tranquilo.
Ha marcado el Madrid en balón parado, que entiendo que eso. Luego ha tenido otra que ha parado Dimitrovic muy buena, que había rematado otra vez Bellingham. Ha seguido el Madrid presionando, atacando y tal, muy bien. Y luego, ¿qué has ajustado ahí? Porque a partir del minuto 20-25, Urco ha empezado a recuperar balones, Espósito ha empezado a recuperar balones, Javi estaba muy cómodo. O sea, ¿qué ha pasado y si has modificado algo?
No, lo único que les hemos dicho es que salían todo el rato por la izquierda de ellos, porque es donde estaba la ventaja. Porque la situación era clara, porque cada vez que el balón iba afuera, solo que el balón llegase a Omar, el salto de carrera será muy grande, y entonces encontraba siempre a un pivote por dentro, que ya era Urco, pero que incluso si Urco se paraba y se cruzaba Edu, podía ser Edu. Lo único que el punta ahí no tiene que descender, porque ahí es donde tienes la ventaja, y ahí lo hemos encontrado bien, es como cuando hemos conseguido llegar. Porque ya te digo, no era otra cosa la salida que encontrar eso, y si ya te tapaban mucho, encontrabas pivotes que te liberaban uno. Saltaban con uno menos y los podías encontrar ahí.
Sí, mister, yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Por si te ha sorprendido, ¿no?, el balón parado del Real Madrid, ¿no? Yo creo que al final molesta, ¿no?, que un equipo como el Real Madrid te meta un gol al balón parado cuando crees que te lo va a meter por los jugadores que tiene de calidad en jugada, ¿no?
Molesta porque lo trabajamos mucho a nivel defensivo y ofensivo, pero es que sabemos que al final, si miramos, tienen 5 o 6 jugadores de 1,85 m, 1,90 m y lanzadores de mucho nivel. Entonces, bueno, tú lo has vivido estando allí y ya sabemos lo que hay. Entonces, ese aspecto fastidia porque es donde más te duele como entrenador que te haga daño el Madrid, pero también sabemos que, claro, que el potencial lo tienen en muchos aspectos.
Manolo, nos decía Monchi en la previa que salvo que haya alguna salida y haya que suplirlo, que los 10 días de mercado que quedan pasa por un extremo. ¿Tú necesitas o piensas en algo más?
No, yo hoy por hoy es un extremo sobre todo. Pienso que hemos conseguido cosas que no teníamos antes, que era firmar jugadores de pie por dentro. Eso nos da vida y pienso que al final un extremo más nos da vida también porque te permite pues, rotar más jugadores, que los cambios pues, también tengan más calidad y te permite que al final los partidos puedas plantear a 90 minutos mucho mejor, tener más soluciones. Pienso que ahí es donde nos tenemos un poquito el talón de Aquiles, que a ver si lo podemos... Yo confío mucho en el director deportivo, la verdad, en ese aspecto, y espero que se pueda dar.
Pues muchas gracias, míster, i mucha suerte.
Doncs, interessant la conversa de Manolo amb els companys de la Zona de la Liga, amb l'Alberto Jogo, company i col·laborador del Tot Gira, i el Guti, exjugador del Madrid, que somreia en el moment que Manolo deia això: he retirat els jugadors que tenien targeta perquè no em refiava de l'arbitratge. I ha explicat molt bé el tema que ja sobradament n'hem parlat, i que si voleu tornem a parlar-ne, la nova... segona groga a Vinícius per una piscina clamorosa, ja heu sentit a Manolo, Eudald, vaja, és que no hi ha cap dubte, Vinícius no hauria d'haver acabat el partit.
No, però és clar, és Vinícius, i tot el que comporta i l'enrenou que suposaria durant els pròxims dies i en l'equip on juga, no? Però és evident, si... És a dir, jo estic molt d'acord amb el que ha dit Manolo González, probablement... Si no s'ensenyen grogues en aquest tipus d'accions, que no s'ensenyin mai. Ara bé, si s'ensenyen com s'han ensenyat aquesta temporada, no, perquè en prou feines portem dues jornades, però la temporada passada i l'anterior, ensenyar-les sempre, tinguin groga abans o no la tinguin. I aquí, en aquest sentit, és una cosa que he reclamat moltes altres vegades, que penso que falta unificació de criteri amb aquest tipus d'accions, amb els àrbitres. Uns sí, uns altres no, en funció de l'equip que juga o en funció del jugador s'ensenya o no s'ensenya la groga, com si no fos el mateix la piscina de Vinícius que la piscina d'un altre jugador, no? Mm. Però sí, no és el mateix, i aquest és un problema que té l'arbitratge.
A mi em sap greu una mica les declaracions que ha fet Manolo envers que els canvis els ha fet perquè no se'n refiava de l'àrbit, perquè tinc la sensació que l'Espanyol avui ha perdut per culpa d'aquestes sensacions...
Això que deia del fons d'armari, que amb els canvis l'Espanyol ha baixat un pèl.
Jo t'ho deia perquè ella ha canviat el ritme del partit per unes sensacions que tenia d'un element extern. O sigui, tu t'has de preocupar del teu equip i de l'equip rival. I l'àrbit que faci la seva feina. Tu l'àrbit no el pots controlar mai. I ell fa, va a contrapeu del que pensa per culpa d'un element extern. Jo crec que això condiciona. I jo crec que avui, si ho vol aprendre, és una lliçó que no ha de repetir.
Però aviam, Dani, això és fer una mica futbol ficció, perquè si avui, pel que sigui, Cala acaba expulsat per l'acció que comentàvem abans amb la Carla a l'inici de la segona part, estaríem dient, i per què no l'ha canviat, veient que és el jugador que posa el peu, que va al xoc, que està pressionant molt amunt, que podia passar. És a dir...
I no trec raó, Sara, però el resultat i el que hem vist és tot el contrari. Diguem oportunista, en aquest sentit, però jo també sóc entrenador i moltes vegades els àrbits a mi també em condicionen.
Mira, avui l'Atlètic Club l'han expulsat un jugador al minut 5 de partit. A la mitja part el Sevilla tenia 3 jugadors amb groga i Luis García Plaza els ha canviat els 3 al descans. I també anava per aquí el tema, és que els entrenadors ho tenen molt present, això,
sí,
perquè pot
Sevilla
passar
ja
i
guanyant,
pot condicionar el partit.
Sevilla ja anava guanyant de bon tros, no? Abans
anava guanyant 2-0.
Per això, és diferent, eh?
Però el descans els ha canviat, eh?
És veritat que amb la substitució de Calatrava l'Espanyol ha deixat de tenir pilota. És a dir, els últims 25 minuts l'Espanyol els ha jugat massa aculat a camp propi.
I Manolo està molt clar, l'ha canviat perquè no se'n refereix a l'àrbitre.
I jo penso que està desenvolupant una química molt interessant Calatrava amb Javi Hernández. En el primer partit ja es van trobar. Avui han connectat per fer el gol. I clar, són aquests dos jugadors de bon peu que deia Manolo, que ha incorporat l'Espanyol per jugar en zones interiors, que si en perds un dels dos, o al final tots dos, perquè també ha canviat a Javi Hernández, l'últim quart d'hora els ha jugat l'Espanyol sense els dos. Llavors directament és que ja no tens la pilota, per molt que posis un velocista com Jofre, si no juntes dues, tres passades, no podràs sortir al contraatac. I l'Espanyol ha acabat ofegat per això. Per tant, estic amb en Dani, que els canvis han condicionat fins a aquest punt de desnaturalitzar el teu equip i virtuts que dèiem.
Però en el 95%...
No, digues, Sara, perdona.
En el 95% de vegades que t'enfrontis al Madrid, els últims 20 minuts de partit, el Madrid estarà atacant i tu estaràs defensant, independentment del marcador. Per tant, és una cosa que ja comptaves que passaria, i més si anaves 1-1. Jo crec que el com perds és molt important de cara al proper partit, com l'afrontes. I avui l'Espanyol podia haver empatat perfectament el partit i estaríem fent una anàlisi diferent, amb la mateixa situació, amb els canvis de Manolo, amb la condició de Manolo de prendre una decisió influenciat per l'àrbitre,
i
l'Espanyol ha perdut perquè al minut 90 ha encaixat un gol que no podia encaixar.
Però els últims minuts, per mi, els ha viscut massa a la cova. I els ha viscut massa a la cova perquè Manolo ha fet aquests canvis i ha acabat sense Calatrava i Javi Hernández, que són els
però
dos jugadors...
Però malgrat estar a la cova, deixa'm que discrepi una mica, malgrat estar a la cova, tampoc el Madrid estava tenint ocasions constants. La sensació que teníem tots era que l'empat estava a tocar.
Sí, clar, perquè era el 90, però hi havia hagut un parell ja d'amenaces amb pilotes a la frontal i defensant tots massa dins l'àrea. Diomandé buscava constantment a Hinojo i Dolan arribava tard. Sí, però que el que vull dir és que potser amb aquests dos jugadors que has hagut de substituir, en el cas de Calatrava, per groga, haguessis pogut descansar una mica més en pilota i haguessis pogut sortir el contraatac amb més criteri, perquè no n'hi ha prou de tenir jugadors ràpids per sortir
el
contraatac.
Jo estic més amb això amb la Sara, m'agraden els empats, per tant aquí hi ha un empat a dos, però és que penso que hi ha uns jugadors que tenen groga, i més per exemple el cas de Calatrava, que a mi m'ha agradat molt avui, però ve de dues topades ja amb Vinícius, de tenir una groga i que tenia molts números per anar-se'n al carrer, perquè amb ell li hagués ensenyat la segona groga, eh? A Vinícius no, però amb ell sí. Jo sóc partidari d'aquests canvis.
Surt Mourinho, l'escoltem en directe.
Allí atrás, Javier.
Començarà la roda de premsa amb José Mourinho aquí a la sala de premsa de Cornellà al Prat.
Hola, buenas noches, Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Balance del partido, empezó bien el equipo en los 20 minutos, luego sufrió. Y preguntarle, ayer decía que en el sistema defensivo cree que algunos jugadores tienen que presionar, otros tapar espacios. Si este sistema es definitivo y si cree que le da para sostener defensivamente al equipo.
Bueno, primero, creo que nosotros merecemos ganar, pero el Español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar. Pero un equipo que juega como jugó el Español, defendiendo como ha defendido, saliendo para contragolpe como han salido siempre con peligro. Jugadores en sus límites, equipo muy bien organizado. Pienso que para ellos es duro ir a casa sin nada. Pero, repito, nosotros hemos merecido. Cuando se habla de sistemas o de sistema defensivo, como tú me has preguntado, hay una cosa que yo no puedo nunca no tener en cuenta, que es la condición física de un equipo como equipo. Yo pienso que ellos no han tenido ningún jugador en el Mundial y están trabajando juntos desde muchísimo tiempo y se ve en el modo como consiguen sostener esa intensidad de juego. Nosotros, por ejemplo, Jude, yo ni me esperaba que Jude podía jugar tanto tiempo. Hay gente que todavía está por debajo, y cuando se trata de presionar como me gusta a mí presionar, nos falta todavía minutos, kilómetros, sea de trabajo, sea de juego. Por eso valoro mucho esta victoria, porque es también una victoria con alma, una victoria también de banquillo. Yo digo siempre, banquillo frustrado no ayuda a nada. Banquillo con sentimiento de equipo, cuando tienes calidad como nosotros tenemos, el banquillo te puede ayudar a ganar un partido. Partido difícil, puntos muy importantes para nosotros.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su derecha, David Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Dos nombres propios, el de Espi, ese gol, había marcado dos en pretemporada y un gol salvador para el equipo, haciendo de hombre boya y marcando un buen gol. Y luego Vinicius, que lo ha intentado, pero también ha tenido ahí algún rifirrafe con algún jugador del Español, como ha visto al brasileño.
Mira, obviamente que yo tengo el riesgo de que vosotros vais a meses atrás y a sacar mis palabras cuando yo era adversario de Vini. Ahora, Vini es mío. Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Y inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repite de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú. Salgo yo que tenga amarilla, entra uno sin amarilla y te doy yo. Y es una frustración para él. Tiene que tener un grande control emocional. Yo he hablado con él en intervalo porque obviamente le he dicho hasta el detalle, si marcares un gol, atento con el modo como vas a celebrarlo, para tenerlo en campo, porque es duro. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo. Y ya está. Pero bien, al final ha salido bien.
Hola, mister. Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Yo no te pregunté por Bellingham, pero tenía ganas, te quiero preguntar hoy. Me ha dado la sensación de que al principio del partido hemos competido todos porque era titular, porque mandaba sobre todo los que tenía adelante, Mbappé, Vinicius, en la banda de Arda, incluso los de atrás. Y quiero que me hables en qué estrato le tienes tú, qué es para ti Bellingham y qué importancia tiene para que al Madrid le vaya bien.
No. Mira, cuando hemos estado, cuando estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, el Madrid tiene muchos en este grupo, y obviamente que esos tres de que tú has hablado son tres jugadores increíbles que han hecho también ahora recientemente un mundial impactante. Obviamente el único histórico es el de Kylian, porque es el mejor goleador de la historia de los mundiales, pero Vini ha hecho un gran mundial y Jude ha hecho un gran mundial también. Yo tenía algunas dudas de sacarlo de inicio o de sacarlo más tarde. No sé si he hecho bien al meterlo de inicio o esperar por más tarde, pero él físicamente y mentalmente es muy fuerte. Yo lo que espero de Jude, esta para mí es su posición, es la conexión con los atacantes. Es un tío que tiene gol, tiene que jugar en una posición cerca del gol. Para mí no puede, puede, pero si juega de 6, de 8, estamos perdiendo la sua cercanía, se dice, ¿no? La sua cercanía al gol. Y me gusta ese Jude, que obviamente en condición física top, es uno que te hace 90 minutos de trabajo y de calidad y de posibilidades de gol. Hoy hemos iniciado con Bernardo y con Fede detrás. Bernardo tiene esa capacidad de organización. Perdemos un poquito de Fede proyectarse ofensivamente. Este tiro que él ha hecho, pienso, al palo, si no le toca, toca. Fede si juega con un Tchouaméni, si juega con un Camavinga, Fede puede llegar más veces a esta posición. Con Bernardo tenemos Bernardo en la organización, perdemos un poquito de Fede en esta proyección ofensiva, pero nos vamos conociendo todos unos a los otros y es mejor que nos vamos conociendo sin perder puntos. Es mejor así.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante en directo en Dazón. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
No sé si escuchó ayer a Manolo González, decía que el Madrid era más peligroso este año teniendo la variante de Carlos Espí, que ayudaba en bloques bajos a conseguir aprovechar, fijar a los centrales y darle una alternativa más. Hoy ha acabado decidiendo el gol. ¿Cómo estaba el chaval en el vestuario? Imagino que súper contento, porque es un chico que en 2 meses o en 1 mes y medio le ha cambiado la vida.
Es un chico muy divertido. Vivimos juntos allí en Valdebebas. Desayuno juntos, comida juntos, cena juntos. Yo, mi staff, él y Cucu. Un grupo divertido. El chico es un chico muy divertido. Imagínate que mañana es su presentación. Qué modo de ser presentado con el presidente, con su familia, qué modo de ser presentado. El chico vive un sueño, pero no trabaja como uno que está en la luna. Trabaja muchísimo para el equipo. El gol, obviamente que es el gol que decide todo, pero tiene también un balón de espalda, portería, que la deja en la cara de Kylian. Es un ótimo jugador. Cuando hemos sentido que Gonzalo podría ir al Fulham, Juni ha metido ahí unos nombres en la mesa, hablamos de perfil, cuando hemos visto, hemos analizado bien, estamos muy contentos. Es un chico muy joven, con un perfil de jugador que nosotros tenemos necesidad para este tipo de partido.
Hola, mister, buenas noches. Buenas. Miguel Ángel Lara, de Marca. Te va a decir Manolo González, técnico de Español, que ha quitado a la gente que tenía amarilla porque no se fiaba del árbitro. No sé tú qué sensación tenías también en el campo si tampoco te fiabas. Gracias.
Yo no lo digo porque hemos ganado. Yo pienso que el árbitro ha hecho un gran partido, pero desde el banquillo. Después, a lo mejor, veo mañana en el despacho y cambio mi opinión, pero mi opinión es de que ha hecho un grandísimo trabajo, sin nada de estadio parado, esperando la decisión del VAR. Nada de VAR, nada de importante, nada en la área que puede decidir un partido, una victoria, absolutamente nada. No estoy de acuerdo, pero respeto su opinión.
Vamos a hacer la última pregunta aquí.
¿Qué tal, José Iván Martín de Oquí Diario? Te quería preguntar por cómo se coordina a tanto jugador nuevo. Has cambiado prácticamente al centro del campo, ha debutado también Diamondé. ¿Cómo vas a llevar esto en los primeros partidos?
Era un poco como yo comentaba antes. Lo difícil es que tú inicies el partido con 11 y tienes 12 en banquillo. Y tenemos algún lesionado, porque si no tenemos lesionado, tendremos que dejar algún en casa. Y esta es una cosa que yo he dicho a los jugadores que yo no puedo solucionar.